Bon dia. La saturació de l'atenció primària durant la pandèmia evidencia la falta de metges i professionals de la salut.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Que això no és nou, vull dir, això és una cosa que portem arrossegant durant molt de temps. Sí que s'han fet moltes contractacions durant aquesta pandèmia, sobretot a nivell d'administratius, però després tenim una limitació molt important i de metges ja ho sabeu que no n'hi ha. No n'hi ha directament, no n'hi ha.
És el director de l'atenció primària de l'ICS a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau. Des de la comarca, els sanitaris expliquen que costa molt trobar personal en un moment crític com és la situació que viuen avui en dia els centres. Una baixa, ja sigui per Covid o per una altra causa, deixa lligats de mans i peus les direccions dels CAP perquè costa molt poder-les substituir. Demanen que es retiri burocràcia de la primària per fer més atractiva la medicina de família. Afirmen a Ràdio Lot que hi ha metges joves que es plantegen deixar la feina. De seguida hi entrem en detalls. Abans, però, avui és dimarts 18 de gener de 2022 i el dia té més actualitat que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Dels centres d'atenció primària a l'Hospital d'Olot perquè el centre Garrotxí es reforça i millora el processament de proves PCR.
La pandèmia ha obligat a l'hospital a ampliar la capacitat d'anàlisi. Ara el centre pot arribar a fer 200 PCR al dia i des que va començar la pandèmia ja n'han processat 25.000. El cap del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot és Ferran Soldevila.
Ha sigut un repte perquè és això, una cosa, una tècnica que no fèiem. Sí que fèiem diagnòstic molecular, però el fèiem més automatitzat i aquesta és una tècnica més manual, que sempre havíem estat en contra perquè era tan manual, però llavors vam començar i a part de passar-la de manual l'hem automatitzada més i ha sigut un repte, ha estat molt interessant.
La policia local d'Olot identifica els autors de l'enèsima agressió al mural de la façana de l'Ajuntament.
Van ser tres persones de fora de la ciutat i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ha decidit denunciar-los. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Van venir aquí expressament a rebentar el mural amb dos cúters i un tornavís, i com que no sabien que hi havia càmera perquè eren de fora d'Olot, doncs en aquest sí que la policia els va veure a través de la càmera, va poder baixar, els hi va poder requisar quan ja havien fet la destrossa els cúters i el tornavís, els va poder identificar perfectament.
En esports, l'Olot veu porteria.
El conjunt d'Albert Carbó ha marcat 37 gols en 37 jornades i és l'equip més golejador del grup català de la Tercera Federació. En part és gràcies a l'encert del pitxitxi Sergi Arranz, que ja ha marcat 14 gols aquesta temporada.
Sabia que després de passar el Covid em costaria una miqueta, perquè no sóc un jugador que físicament sigui un portent, però bueno, sabia que si tenia alguna ocasió de gol havia d'anar dintre i sempre, bueno, és la mentalitat que tinc. Si pot ser un toc, doncs un toc cap a dintre i deixar-me de fer filigranes que jo no en sé.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1:04. Obrim el focus. El govern només aixecarà un toc de queda i manté la resta de restriccions.
El confinament nocturn s'acaba a partir d'aquest dijous a la mitjanit, però continuen vigents la limitació de 10 persones a les reunions socials, la reducció d'aforaments i el tancament de l'oci nocturn.
Més enllà de la pandèmia, acord per eliminar els privilegis de funcionaris del Parlament que cobren sense treballar.
Els grups es comprometen a tornar a negociar el règim de les llicències per edat un mes després de reformar-lo.
Les escoles concertades no troben substituts i demanen contractar estudiants de magisteri.
Educació descarta pagar el cost de les substitucions amb estudiants que encara no tenen la titulació.
El deute públic a l'Estat va créixer un 8,7% al novembre fins a superar els 1,426 bilions d'euros.
El saldo del deute de l'Estat puja un 6,3% i el de les comunitats autònomes un 2,7%, mentre que el dels ajuntaments cau un 1,7%.
En successos troben una granja il·legal amb 1.000 conills d'Índies en condicions insalubres a la Sénia.
A les Gàbies els Mossos van localitzar-hi també animals morts i femta i han denunciat la propietària de l'explotació.
I a la plana internacional, la demòcrata cristiana maltesa Roberta Metsola és la nova presidenta del Parlament Europeu.
És la tercera dona que ocupa el càrrec i la més jove en dirigir la institució.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia de sol, pràcticament cap núvol, alguna boira boirina cap al nord d'Osona, que pot ser evidentment gebradora, i el paisatge ben blanc, una matinada amb moltes gelades. Això no canviarà els propers dies, per tant una setmana marcada per l'estabilitat, per les boires cada cop més abundants cap a dimecres i dijous. De dia, un ambient agradable, però de nit molt i molt fred. Així doncs, estarem en els dies més rigorosos d'aquest gener, d'aquest any, d'aquest hivern, i de moment, en tota la setmana, no hi ha cap canvi previst.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Entrem en matèria, un dia més ho fem parlant de l'àmbit sanitari, però avui ho fem també amb un tema de fons. La saturació dels centres d'atenció primària evidencia en plena pandèmia la falta endèmica de professionals al món de la salut. Des de la Garrotxa, els sanitaris expliquen a Ràdio Olot que costa molt trobar metges i infermers i que hi ha una manca important de planificació. Demanen eliminar burocràcia per fer més atractiva la medicina de família, ja que s'han trobat professionals acabats d'arribar que es plantegen fins i tot deixar la feina. No és una situació nova, però la Covid l'ha evidenciat més que mai. No hi ha professionals a l'àmbit sanitari. Durant aquesta pandèmia ho hem vist. Les mesures anti-Covid han estat més a l'ordre del dia que un reforç del sistema sanitari, i això en part és per la falta de metges i infermers. Es tracta d'un problema de fons que ja hi era abans del coronavirus.
Que això no és nou, vull dir, això és una cosa que portem arrossegant durant molt de temps. Sí que s'han fet moltes contractacions durant aquesta pandèmia, sobretot a nivell d'administratius, i d'auxiliar d'infermeria, perquè és el que realment es disposa en a les borses de treball, i en aquest aspecte crec que s'ha fet una feina molt bona i ens ha anat molt bé, però després tenim una limitació molt important, que no és d'ara, que és que ja arrosseguem de fa molts anys en quant a personal d'infermeria i sobretot metges també, no? I de metges ja ho sabeu que no n'hi ha directament.
El director de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, afirma que aquest és un dels principals motius de la saturació que viuen avui en dia els centres de salut. Es troben moltes vegades que estan lligats de mans i peus a l'hora de substituir professionals de baixa. Es tracta d'una problemàtica multifactorial. Per un costat, hi ha una manca de planificació pel que fa a les jubilacions i el creixement continu de la població. Per altre costat, la burocràcia ha fet que la medicina de família hagi deixat de ser atractiva.
Quan tu tens un metge que acaba la carrera al MIR i veu, puc fer cardiologia, puc fer digestiu, puc fer una especialitat hospitalària, que també tindrà molta feina i anirà saturat, però clar, comparativament amb la feina que hi ha en un ambulatori, doncs això fa que no siguem gaire atractius. I després, quan hi ha gent que sí que s'anima a fer aquestes coses, doncs després igual, doncs, jo què sé, troben que se'n poden anar, hi ha hagut gent que ha preferit anar a l'estranger, perquè la qualitat a nivell econòmic i de laboral, sobretot, de feina, no té res a veure amb aquí, no?
Que la Garrotxa sigui una àrea perifèrica també fa que els professionals de la salut no vulguin venir o quedar-se a la comarca. Segons Nicolau, s'han trobat amb metges joves que es plantegen plegar.
Tenim metges joves acabats d'acabar l'especialitat fa pocs anys i que et manifesten i que et diuen que estan en situació d'angoixa, d'ansietat, que venen a treballar amb angoixa, amb ansietat, i porten 2, 3, 4, 5 anys treballant de metges de família és que algú no estem fent bé, és que no ho tenim ben muntat, no? És que és un problema de saturació, no? Hem d'intentar entre tots fer que aquest sistema es mantingui, perquè és que si no ho estem cremant entre tots, perquè no, això no, és que no tenim més mans, no?
Segons Nicolau, a curt termini no hi ha una solució.
Realment, a curt termini no hi ha una solució gaire optimista, penso, no? Perquè, a més, sí que es van fent mesures, no? sobre la contractació a personal d'altres països, i bueno, això ja va bé, perquè ens va donant una miqueta d'aire, no? D'oxigen en segons quins moments, però realment tenim més un problema estructural i de fer atractiva l'especialitat de medicina de família. Ho estem perdent perquè estem tan sobrepassats de feina i d'altres gestions i burocràcies i d'altres coses que perdem aquesta essència, i això fa que no siguem atractius.
A Olot, ara mateix hi ha 25 metges i una trentena de personal d'infermeria per a una població que ja supera els 36.000 habitants i que cada any continua creixent. Durant la pandèmia s'han fet contractacions, sobretot per ajudar a fer testos i atendre trucades i tràmits digitals. Això, però, ha estat insuficient per evitar la saturació que viu la primària avui en dia. Durant l'última setmana, les àrees bàsiques de salut de la Garrotxa han atès més de 3.700 visites per Covid. No deixem l'àmbit sanitari, passem de l'atenció primària a l'atenció hospitalària, perquè l'Hospital d'Olot agafa múscul en el processament de proves PCR. Abans de la pandèmia, el centre en feia comptagotes i ara ja s'ha assolit la xifra de 25.000 anàlisis en 2 anys. El laboratori clínic del centre compta amb un equipament capaç d'assumir 200 PCR al dia i s'ha reforçat l'equip de professionals per descongestionar el volum de treball. En un futur postpandèmia es vol mantenir la capacitat i el rendiment actual amb anàlisis d'altres tipus de proves. Roger Isern.
El coronavirus i la seva alta incidència han obligat a fer desenes d'esforços als centres sanitaris. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha adquirit un nou equipament que li ha permès arribar a la xifra de 25.000 proves PCR analitzades des de l'inici de la pandèmia. Uns números impensables fa uns anys i que gràcies als nous aparells i al reforç dels professionals ha estat possible. En temps com els actuals, on la incidència és molt alta, es poden arribar a processar fins a 200 PCR al dia. El cap del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot és Ferran Soldevila.
Ha sigut un repte perquè és això, una cosa que una tècnica que no fèiem. Sí que fèiem diagnòstic molecular, però el fèiem més automatitzat, i aquesta és una tècnica més manual, que sempre havíem estat en contra perquè era tan manual, però llavors vam començar i a part de passar-la de manual l'hem automatitzada més, i ha sigut un repte, ha estat molt interessant.
Fa molts mesos l'Hospital Garrotxí analitzava aquest tipus de proves en comptagotes i ara s'ha adaptat per fer front a les onades del coronavirus.
Aquí en fèiem molt poques amb analitzadors que eren monotest, i ara estem fent servir analitzadors que en poden arribar a fer fins a 72 a l'hora, i ha sigut tot un procés doncs, molt interessant, perquè hem anat millorant. O sigui, des de que vam començar a fer les PCRs del coronavirus fa un any i poc fins ara, hem anat com millorant la tecnologia, perquè els proveïdors ens han anat servint amb analitzadors molt més automàtics.
La fi de la pandèmia encara sembla una utopia, però quan acabi, aquest equipament deixarà de ser útil? Doncs no, perquè des del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot ja se sap quina continuïtat se li donarà.
El farem servir entre altres tècniques per detecció de paràsits en femta i per detecció de malalties de transmissió sexual, i sempre anirem afegint tècniques que creiem que pot ser millor fer-les de manera molecular que de la forma que les estem fent ara, que segurament és més antiga, no pitjor, però més antiga.
Actualment es realitzen proves PCR a les persones que ingressen al centre, que han de ser intervingudes, i els usuaris de residències de gent gran. En el cas dels geriàtrics es fa un cribatge cada setmana quan la incidència és molt alta, o cada 15 dies quan disminueix. Les PCR que es fan a la comarca s'analitzen en gran part a l'Hospital d'Olot i la resta a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Més qüestions, ara sí, deixem l'àmbit sanitari. La policia local d'Olot identifica els autors de l'enèsima agressió al mural de la façana de l'Ajuntament. Van ser tres persones de fora la ciutat i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ja ha presentat denúncia. En altres ocasions similars, els autors s'han escapat d'una sanció econòmica important i han acabat pagant només 150 euros.
Des de fa més de dos anys, l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa penja cada mes un mural dedicat a la llibertat d'expressió en el marc de la iniciativa sobre càrregues. Aquesta es va engegar després de l'1 d'octubre i enmig de la repressió policial que va patir el moviment independentista. Des de llavors, la iniciativa artística ha estat diana de diferents atacs vandàlics promoguts per sectors unionistes. L'últim va ser fa poques setmanes. Uns desconeguts van estripar i pintar el mural fet per Àngel Bayona. La policia municipal va poder identificar els autors gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha al voltant de l'edifici de Can Joanetes. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
En aquest cas eren tres persones de fora, un era de Barcelona, l'altre, si no recordo malament, era de Lloret i l'altre d'una població de l'àrea metropolitana i, per tant, van venir aquí expressament a rebentar el mural amb dos cúters i un tornavís i, com que no sabien que hi havia càmera perquè eren de fora d'Olot, doncs en aquest sí que la policia els va veure a través de la càmera, va poder baixar, els hi va poder requisar quan ja havien fet la destrossa els cúters i el tornavís, els va poder identificar perfectament.
L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, responsable dels murals que es pengen cada mes, ha decidit presentar denúncia. Ho va fer fa 15 dies, encara que altres vegades els delinqüents han passat per la justícia sense gaire càstig.
El que acaba passant habitualment és que se'n surten molt bé, perquè s'ha de donar una valoració en el que valen el mural. Una cosa és la valoració de la lona, que no val més de 150 euros, una cosa diferent és el contingut de l'obra, doncs si se li dona un valor com un tema artístic. Una vegada que ja es van trobar en una situació així que també els vam atrapar, els vam poder identificar i els vam poder agafar i van fer la denúncia, després al jutjat la veritat és que no va passar molt poca cosa, va passar amb aquests 150 euros que jo els hi deia.
L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa pretén seguir exposant murals aquest 2022, tot i els atacs que han patit les seves obres. El col·lectiu ja porta més de 35 peces exposades i en algunes ocasions ha valorat l'atac vandàlic com una forma més d'expressió.
Abans de posar-nos els quecs, abans dels esports, sortim de la Garrotxa. Fem un cop d'ull també a l'actualitat de les comarques veïnes i ho fem parlant primer de tot de política. Ens n'anem cap a Girona perquè el ple ha oficialitzat l'acord entre Junts per Catalunya, Esquerra i la regidora Míriam Pujol, la militant de Ciutadans, que ha permès aprovar el nou contracte de neteja i recollida de residus a la ciutat. A partir d'ara, la gestió del servei surt a concurs i la portarà a terme una empresa privada. El contracte, que té una durada de 8 anys, es licita per 168,9 milions d'euros. L'aprovació, però, no ha estat exempta de polèmica. Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit Daniel Pamplona han criticat que el pacte s'ha fet servir, diuen, d'un plat de llenties. I, de fet, han acusat l'equip de govern d'oferir diners a Míriam Pujol a canvi del seu vot, donant-li una dedicació de 14.200 euros anuals que s'ha portat a ple per la via d'urgència. Escoltem a Lluc Salelles, de Guanyem, i a la primera tinent d'alcalde, Maria Àngels Plana.
És a dir, un intercanvi de cromos claríssim, que no aporta cap benefici als gironins i a les gironines. Vostès avui porten l'urgència d'aquest punt per pagar el favor de la senyora Pujola en el seu vot afirmatiu a les escombraries.
El que fem avui en aquesta proposta és igualar els drets de diferents regidors que estan en una mateixa situació de no escrits, no ciutadans, no escrits, li recordo que la senyora Pujol està no escrita, i ho fem ara perquè és quan ens ho ha demanat la regidora Pujola. Quan ens ho ha demanat és quan ho hem fet i crec que tots hauríem d'estar d'acord en aquesta qüestió. A partir d'aquí, tot el que vostès vulguin insinuar o aquelles interpretacions que vulguin fer queden com això, com pures especulacions.
També en política, el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha denunciat aquest dilluns a través de les xarxes socials que l'Ajuntament de Vic els ha prohibit instal·lar una carpa informativa a la ciutat el proper 22 de gener. Tant parlar de franquisme se'ls ha acabat enganxant. Ha denunciat Fernández, que ha anunciat que, tot i la prohibició, dissabte aniran a Vic. Igualment, el líder popular lamenta que el consistori els ha vetat, diu, la parada perquè es tracta d'una activitat contrària a la moral, als bons costums ciutadans o a l'ordre públic. Es dona el cas que fa pocs dies l'Ajuntament de Vic també va denegar una parada de la plataforma Escuela de Todos pel mateix motiu. El consistori s'empararia en l'article 96.3 de les ordenances municipals. En salut, un informe de l'Observatori indica de la Fundació Salut Empordà situa la Covid-19 com a tercera causa de mortalitat a l'Alt Empordà durant l'any 2020. En concret, el 2020, el 31% de les defuncions registrades a la Fundació van estar vinculades a algun tipus de càncer. La segona causa, amb un registre de mortalitat més elevat, va ser la de les malalties del sistema circulatori, amb un 16% del total, seguida de la mortalitat associada al coronavirus, que va ser en un 13% dels casos. Si s'analitza la mortalitat per sexe, també es manté aquest ordre de causes, tant en homes com en dones, tot i que s'hi observen certes diferències. En successos, els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació de marihuana valorada en gairebé 17.000 euros i amb més de 600 plantes en una finca rústica de Vilabertran, a l'Alt Empordà. Els agents van detenir dijous un home de 37 anys que s'encarregava d'un cultiu i que ja ha ingressat a presó. Els fets es remunten a l'11 de gener, quan la policia va saber de l'existència d'una plantació en aquest municipi. Només dos dies després, efectius de la Unitat d'Investigació i de la Policia Científica, juntament amb efectius de l'ARRO, van entrar a la finca. Dins dels terrenys van localitzar una gran barraca que feia funcions d'estança per dormir, amb una litera, una cuina i també un bany.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
37 punts i 37 gols.
L'esport a Ràdio Olot.
L'atac de la Unió Esportiva Olot carbura. És el millor del grup català i el setè millor de tota la tercera federació. El màxim golejador dels olotins, Sergi Arranz, ja ha marcat 14 gols i contra el Vilafranca va aconseguir el primer hat-trick de la temporada. Diumenge viurà un partit molt especial contra l'equip de casa seva, el Figueres.
Per cada gol, un punt. És la fórmula màgica que explica el liderat de la Unió Esportiva Olot al grup 5 de la tercera federació. Els olotins sumen 37 punts i 37 gols a favor, unes dades que no es veuen gaire en la resta de grups de la categoria. L'Olot és el setè equip més golejador dels 18 grups de la tercera federació. Només el superen equips filials com el de l'Alavés, el del Mallorca o el de l'Oviedo. L'equip més golejador d'Espanya és el Poblense del grup mallorquí amb 45 gols. I gairebé la meitat dels gols del conjunt olotí tenen un nom propi, el de Sergi Arranz. El davanter figuerenc endú 14 en el que va de temporada i en l'últim partit davant el Vilafranca va anotar el seu primer hat-trick amb la samarreta olotina. Arranz explica que sempre té el gol entre cella i cella.
Sabia que després de passar el Covid em costaria una miqueta, perquè no sóc un jugador que físicament sigui un portent, però bueno, sabia que si tenia alguna ocasió de gol havia d'anar dintre i sempre, bueno, és la mentalitat que tinc, si pot ser un toc, doncs un toc cap a dintre.
El màxim golejador del grup té un nou soci des de fa unes setmanes i també és empordanès. Jordi Xumetra, que ja ha marcat dos gols en dos partits, s'està convertint en el millor acompanyant golejador per Arran.
Sí, bueno, ell ja ho sabia, jo vaig jugar amb el seu germà tot el futbol base a Figueres i bueno, ens portàvem molt bé també, ja teníem qualitats molt semblants i Xumi és un tros de jugador i ja, que ens donarà un salt de qualitat molt important, i si tots anem en la mateixa direcció i tots juguem uns pels altres, que és el que s'ha vist avui, doncs jo crec que aquest equip és molt potent.
Durant aquest mercat d'hivern a Olot ha arribat Jordi Xumetra, però ha marxat Zaka El Idrissi. En declaracions a Ràdio Olot, el tècnic de l'equip l'equip, Albert Carbó, explica que tot i la baixa del davanter olotí, no es pensa en fitxar un nou atacant abans del 31 de gener.
Al final parlant-ho amb en Sergi no para de fer molt bona feina, buscant futbolistes en tot moment, sempre que sigui bo per incorporar la plantilla, però bé, amb el potencial ofensiu que tenim, ara no penso en incorporar cap davanter, perquè al final hi ha molts futbolistes que hi poden actuar, ja sigui Xavi Ferrón, ja sigui Kylian, Xumetra, Arran, si juguem amb un, si juguem amb dos, hi ha molts futbolistes que poden fer-ho en aquesta posició, més Eloi o Eric Vilanova d'enganxes, però bé, amb els que som, estic molt content, en Sergi no para de treballar per si podria haver-hi alguna altra incorporació, però amb els 18 futbolistes que tenim, estic de ben segur que si no en tenim cap contratemps a nivell de lesions, a nivell de Covid, doncs segur que podem competir contra tothom.
Precisament el pròxim partit de l'Olot serà especial per als noms propis relacionats amb el gol. Els de Carbó visiten Vilatenim diumenge vinent per enfrontar-se al Figueres de Zaca i a l'equip de la població natal de Sergi Arran.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports, amb la bona dinàmica golejadora de la Unió Esportiva Olot, acabem l'informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.